Fila Zero, l'espai cultural del programa Els Matins de la Iolanda. La proposta del divendres per conèixer els protagonistes de l'oferta cultural del cap de setmana a Palamós i Rodalies, amb Carles Ribas.
La història explica el que ha passat, la poesia el que hauria de passar. Un tal Aristòtil.
Hola, què tal? Comença el Fila Zero. Benvinguts al programa cultural de Ràdio Palamós en la seva penúltima edició ja d'aquesta programació d'hivern de Ràdio Palamós. Divendres que ve ja serà el darrer i ens atrevem la programació d'estiu. Però avui, encara en aquesta penúltima edició del Fila Zero, tenim un programa molt especial i parlarem de literatura. Us presentarem la novel·la La nena del cafè Norat. Parlarem amb la seva autora, la Carmina Roura Dalmau, una novel·la que és un retrat de la ciutat catalana de la primera meitat del segle XX, basada en esdeveniments reals i que, a través de la veu dels diferents protagonistes, ens explica fets transcendents de la vida d'una família gironina, entre els quals hi ha alguns personatges que tenen molt de vincle amb Palamós, en Francesc i la Josefina Dalmau. D'aquí uns instants, la Carmina Roura ens ho explica. I a la segona part del programa, pel·lis i sèries, amb en Martí i en Jordi Sant Cebrià. Aquest és el menú del Fila Zero del 7 de juny de 2024. Comencem.
Fila Zero, la millor localitat per descobrir l'actualitat cultural de casa. Cada divendres a les 12, després del butlletí informatiu i en repetició, el mateix divendres, a 6:15, després de l'informatiu de tarda. A Fila Zero obrim l'entrevista cultural. Coneixem una proposta a través de l'entrevista al seu protagonista.
Avui volem parlar de literatura, d'una de les novetats literàries que tenim aquests dies. Es tracta de La nena del cafè Norat, de Carmina Roura Dalmau, una novel·la que desgrana anècdotes i fets transcendents de la vida d'una família gironina a la primera meitat del segle passat. Una obra que està basada en esdeveniments reals i que, a través de la veu de diferents protagonistes, ens ofereix un retrat de la societat catalana de la primera meitat del segle XX. L'autora, Carmina Roura Dalmau, el presentarà el dimarts que ve a Girona i a Palamós també, concretament a La Fosca, el mes de juliol. I és que ja us ho explicarem, al nostre municipi i una de les figures destacades del nostre, de Palamós al segle XX n'és un dels protagonistes. Carmina Roura, què tal? Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Explica'ns una mica, doncs, en què t'has basat en fer aquesta obra de La nena del cafè Norat.
Mira, aquesta obra, de fet, és la segona obra que faig. La primera la tenia dintre l'ordinador portàtil i me'l varen robar, per tant, es va perdre. La primera, jo feia un paral·lelisme entre la vida del meu oncle, el tio Paco, Francesc Dalmau, i de la meva mare, Josefina Dalmau, que varen tenir unes vides diferents, però amb punts claus comuns, o sigui, coses que dius com és possible, no? Que passi, que dos germans els hi passin coses tan similars. I el vaig perdre, jo me'n vaig despedir. Però ara, amb tot això de la Covid i tot això, allò que, com que tens temps per pensar, vaig decidir tornar-lo a fer. Però és que l'havien passat els anys. Parlo de fa 30 anys enrere, com jo veia les coses, ara els veig diferents. He incorporat la vida dels meus avis, dels pares, de Francesc Dalmau i Josefina Dalmau Norat, i què els va passar des de que es varen casar, una vida quotidiana, fins a la postguerra, fins que el meu avi va tornar de l'exili. O sigui, la novel·la va transcorreix en aquests anys.
Clar, parles del teu tio Paco, per a la gent que ens escolti, el situem és en Francesc Dalmau, que va ser exalcalde de Palamós, que va ser doctor de moltes generacions de palamosins i que va tenir una vida pràcticament inversemblant de pel·lícula, fugint d'un camp de concentració franquista, nedant, i doncs després arribant, diguem, amb les forces angleses on el van reclutar i que, recordem-ho, va participar en el desembarcament de Normandia. O sigui, una història realment fascinant, la del teu oncle.
Exacte, perquè avui fa 80 anys, crec, del desembarcament de Normandia. Vull dir que L'entrevista aquesta és molt encertada per la data, no? O sigui, el meu oncle va tenir una vida plena d'aventures i plena de sorts. O sigui, les dues coses són certes. Va anar de la mà l'aventura amb la sort, perquè amb les coses que va arribar a fer, tot el que li va arribar a passar, podria haver tingut unes conseqüències greus per la seva vida i mai va ser així. De fet, a la novel·la ho explico una mica, per què.
Que això m'imagino que a la teva família totes aquestes històries, vull dir, han estat molt presents, no?, en les reunions familiars i en la... Vull dir, això passa en qualsevol família que doncs els pares, mares, oncles parlen de la seva vida, però és que, clar, m'imagino que a la vostra, doncs, totes aquestes aventures hi deuen haver estat molt presents.
Sí, sí, des de petita la nostra àvia... Llavors no hi havia tele, esclar. I ens entreteníem aquestes històries. Llavors són unes històries que jo he conegut des de sempre i, a més, des d'una mentalitat de nena que ara les tradueixo en una mentalitat d'adulta. A vegades pensava, potser m'ha quedat una mica més infantil aquest llibre, no? Perquè, clar, aquestes històries jo les he mamat. Però, bueno, algunes persones, alguns amics m'han dit que no, que ja havia passat a l'edat adulta explicar-ho.
És una obra coral, perquè, com explicaves, comences fins i tot amb els avis, no?, amb la Laura i en Laurià, i a partir d'aquí doncs vas parlant dels seus fills, com són el teu oncle Francesc i la teva mare Josefina.
Exacte. És una obra que cada un d'ells parla ell, no? Vull dir, s'explica... És una... Penso que està basat molt en les emocions i en els sentiments, en els pensaments, saps? Hi ha molta acció, però també hi ha molta reflexió. Les dues coses estan a dintre aquest llibre.
I en un llibre on el paper femení doncs és força remarcable, no? Perquè per començar, la nena del Cafè Norat seria la Laura, que seria la teva àvia.
Exacte, perquè a Girona, la meva àvia és de Girona, i a Girona les dones, entre elles es diuen nenes, i bueno, tothom els diu nenes. És la nena de can no sé què, aquí a Palamós diríem és la noia, segurament, de tal família, no? Però a Girona sempre es diu nena. Per això li he posat la nena del Cafè Norat, és molt gironí, això. Malgrat que la meva àvia, sempre que podia, s'escapava cap a Palamós i estava aquí després de Setmana Santa, penso que ja apareixia aquí a Palamós. Disfrutava molt de Palamós, a ella li agradava molt.
Clar, de fet, la teva família té un vincle molt important amb Palamós.
Sí, perquè és que la meva àvia tenia un mas, el Mas Ribes, que encara ja és actualment, encara és de la família, i ella estava molt lligada... Això és curiós, no? Perquè la meva àvia... Jo sempre l'havia vist lligada a la terra, perquè estava en el mas i tenia molta relació amb tots els pagesos del voltant, perquè la Riera de l'Albi és molt rica. Hi ha molta pagesia a Palamós, hi ha molts masos. I llavors ella estava molt lligada amb la pagesia. Però una vegada que la Mare de la Carme vàrem anar, perquè volíem anar a la professó que es fa de barques, jo era molt petita, devia tenir 5 o 6 anys, l'acompanyava, ella anava amb diversos nits, perquè sempre anava rodejada de nit. I llavors ens va arribar, vàrem arribar allà on hi havia les barques, perquè era una barca i participava el professor de la Mare del Carme. I vaig sentir que deien, doña Laura, doña Laura, doña Laura, i totes les barques anaven passant com aquesta consigna que estava arribant doña Laura. I vaig veure que en el món dels pescadors la meva àvia també era important. I ara no sé si vols que t'expliqui una cosa que he trobat d'un paperet que fa referència a això.
I tant.
Sí, és un paper que diu, el dia 20 de juliol del 1937, el Canari és agafar els tribulants de les barques, entre parèntesis vaques, Siete Hermanos, Glòria i Pedro de Palamós. Les famílies i altres anaren a l'endemà al port plorant. L'amo del Glòria es deia Ovalart i feia poc que havia tret del fons del moll la seva vaca que una tramuntanada l'havia foradat. Els pescadors dels Siete Hermanos havien fet amb la venda del peix el dia abans 2.000 duros. Dels presoners on s'havia de casar dintre del mes. O sigui, això és una nota que jo crec que els pescadors volien fer arribar, d'alguna manera, al meu avi, que era diputat, i potser el govern, a veure si podia fer alguna cosa amb aquest tema. O sigui que el lligam amb Palamós ja és per tant pel cantó de mar dels pescadors com pel cantó de terra dels pagesos.
Sí, per situar-nos, que el Canarès és aquell vaixell franquista que va bombardejar Palamós durant la Guerra Civil. Aquesta carta doncs, que ens has llegit és un exemple de que, en certa manera, també la teva novel·la realment és un retrat de diferents episodis claus de la primera meitat del segle XX.
Sí, sí, però està feta en clau de vida quotidiana. És una novel·la que... És clar, que explica, potser podríem dir sang i fetge, però que no es veu la sang. Tu te l'expliques, tu veus les tragèdies que han viscut els nostres avis, els nostres besavis, però feta d'una manera poc cruenta, podríem dir.
Clar, diem que el context...
Ja s'ho explica.
Sí, el context era el que era, no? Tu estàs explicant la vida de la teva família i que doncs, en aquella època doncs, passaven aquelles coses al seu voltant, no? com pot ser doncs, la Guerra Civil o, en el cas doncs, del teu oncle, també doncs, la Segona Guerra Mundial.
Exacte, perquè vius des de dintre, amb la vida quotidiana no n'ets tan conscient, potser, no? Això és una cosa que s'explica el teu dia a dia i llavors no ets conscient de la magnitud del que està passant. Amb la perspectiva que ara tenim, per nosaltres ara és història i veiem que ens fem càrrec més del que va passar llavors.
El llibre el presentes la setmana que ve a Girona, el dimarts 11 de juny, i el juliol vindràs a Palamós, a la Fosca, concretament, a presentar-lo.
Sí, el dia 6 de juny... el dia 6 de juliol, el dia 6 de juny, ja, el presentaré a la Fosca i l'organització és a càrrec de l'Associació dels Amics de la Fosca, amb la qual jo no tindré cap problema, perquè som tots amics i hi ha una confiança plena. Concretament, jo crec que ho farem en passeig o el que ara és l'Hostal La Fosca, que curiosament era la casa familiar dels del meu honorat, o sigui, del meu oncle, que es dibujaven allà, anaven de Girona a Palamós, quan eren petits i es passaven tot l'estiu aquí, el que és ara l'Hostal La Fosca, o Cal Maria Rosa, o potser em penso que aquí al Palamós heu habilitat un lloc com a Sant Esteve.
Sí.
Però no sé si anirem a dalt a Sant Esteve. A mi m'agradaria més fer-ho arran de la platja, perquè és allà on hi ha un dels esdeveniments que explica el llibre, que és allà. La meva mare.
Bueno, i de fet comentàvem, no, que dius als estius, però el teu oncle també es banyava a l'hivern, pràcticament cada dia allà al platja de la Fosca.
Sí, sí, perquè el meu oncle podria haver vingut a fer de metge aquí a Girona, però ell era un enamorat del mar, llavors va decidir que es quedava a Palamós. Curiosament, tenia un barco, jo me'n recordo, de petita, que un parell de vegades vàrem voler sortir amb el barco. Ell va dir, va, anem tots, i no vàrem arribar a sortir mai, perquè sempre hi havia urgència. Sempre anaven a buscar el doctor del mal, que no sé què ha passat. Tot el que sempre tenia... Encara que volia ell sortir amb el barco sempre, penso que mai, gairebé mai, va poder sortir.
Doncs ja ho sabeu, la nena del Cafè Norat de Carmina Roura Dalmau, aquesta novel·la que, com us explicàvem, desgrana diferents anècdotes i fets transcendentals d'una família gironina, en la qual doncs, hi té un paper destacat a Palamós, com ens explicava la Carmina Roura amb el seu oncle Francesc Dalmau, que va ser alcalde del municipi i que és ben sabut pels palamosins, que va tenir una vida intensa fugint d'un camp de concentració franquista i també participant al desembarcament de Normandia. La Carmina Roura Dalmau el presentarà, com ens explicava, també el mes de juliol a La Fosca. Carmina, moltes gràcies per haver-nos explicat en què consisteix aquesta novel·la i molta sort doncs, en aquesta aventura literària.
Gràcies a vosaltres, i si puc fer un incís, la meva mare va ser mestra aquí a Palamós.
Ah, va ser mestra? Ah, això també és interessant. Explica'ns.
A l'escola de Vilaromà va ser mestra durant 10 anys, o sigui que molta gent d'aquí a Palamós també ha passat per... A part de que varen ser ajudats pel meu oncle, varen aprendre a través de la meva mare.
Doncs això era evidentment també destacable, no és només, diguem, el teu oncle Francesc qui tenia doncs, el paper palamosí, sinó també la teva mare ensenyant a diferents alumnes durant 10 anys a l'escola Vilaromà. Carmina, moltes gràcies i això, que vagi molt bé amb el llibre.
Moltes gràcies a vosaltres. Bon dia, adéu.
Fila Zero, la proposta del divendres per conèixer els protagonistes de l'oferta cultural del cap de setmana a Palamós i Rodalies, amb Carles Ribas.
La música de l'Alan ens indica que parlarem de pel·lícules, de sèries i del CD Art en general en la penúltima ja edició del programa de cine d'aquesta temporada d'hivern. Amb en Martí Sansebrià, què tal, bon dia?
Bon dia.
I en Jordi Sansebrià, què tal, bon dia?
Molt bon dia.
Començarem a les estrenes i començarem amb una pel·lícula que tinc molta curiositat que expliqueu què us sembla, perquè en certa manera és com una espècie de redempció d'un personatge que a Martí l'any passat li va tenir una certa, diguem, com ho diríem, va renunciar a l'Acadèmia dels Oscars en Martí perquè li van donar l'estatueta.
No per l'hòstia, eh?
No, perquè la pel·lícula era dolenta, no?
Sí, jo li vaig dir...
Will Smith.
Sí.
La pel·lícula és Bad Boys, Ride or Die.
Vamos, Mike, levanta el pie.
Llegamos tarde.
Mi estómago, Mike, necesito una tónica.
Pídete una tònica i nada más.
És com una, bueno, anava a dir una seqüela. Quantes s'han fet de Bad Boys 3?
És la tercera.
Vas de lo mismo, no?
No ho sé, a mi em sembla que ha fet un gir cap al Fast and Furious. O sigui, cada cop més gran, més bèstia, més espectacular. Aquí es tiren d'un avió, podem veure el tràiler.
Abre la caja. ¡No te muevas!
Lo del mostrador, ¿son caramelos, Marcus?
¡No son míos, Mike!
Sí que lo son.
¡Cállate, cabrón!
Marcus, sube al coche.
¡Me está apuntando a la cabeza!
¿Quieres vértelas con él o conmigo?
Lo siento, señor, pero tengo que irme. Llame a la policía.
¿Ustedes no son polis?
I a veure, hi ha la curiositat, perquè últimament en tots els blockbusters, fins i tot els potents, no estan funcionant, i és que fa molt de l'última pel·lícula de Bad Boys, i Will Smith ara mateix és una figura que no sé si és un imant per la taquilla, i ens trobarem això, els dos policies rebeldes, aquest cop passen a l'altre, fa una espècie de El Fugitivo, que estan a l'altre lando de la ley i han de lluitar per netejar el seu honor. Fa una pinta d'això d'anabolitzants, de versió anabolitzada a l'última pel·lícula, que ja déu-m'hi-do lo que era.
Al capitán Howard lo están incriminando injustamente.
Vamos.
¿Qué cojones?
Nos manda un mensaje desde el otro barrio.
No, ¿qué va, Marcus?
Si estáis viendo esto, puede que esté muerto.
¡Joder, cabrones!
Que tela. A mans de l'acció... doncs anar-hi, i jo li donaré una oportunitat.
Sí?
Sí. He de dir que tinc una mica de nostàlgia de les dues primeres, que disfrutones.
Bueno, jo també hi aniré, però perquè per la ment professional de que he de parlar de la pel·lícula i s'ha de veure i aquelles coses que passen, però no pas de les que em motivi, portem dues setmanetes que no són d'orilles d'anar al cinema.
Sí? Sí. No sé, a veure, en queden dues estrenes més per comentar. Aquesta de Los Vigilantes jo no en tinc ni idea,
sí,
de què va.
Sí, és la filla del Selman, el de el Sexto Sentido.
Ah, molt bé.
¿Dónde estoy? ¿Quiénes sois?
Estamos como tú, perdidos.
Vienen todas las noches. Nos observan hasta que amanece. Nos ven desde el otro lado.
Les va encantar alguien nuevo.
I diuen que està, jo el que he llegit apriorísticament, diu que segueix una mica aquest cine de terror, entre cometes.
Misteri, no?
Segueix no. Ho còpia.
Bueno, sí,
perquè ves, veus Shyamalan dos cops en el títol. No, jo crec que per buscar l'error que et creies que és la nova pel·li d'en Shyamalan.
I és el productor de la pel·lícula, o sigui, a l'apoyar, el que passa és que el poc he llegit, diuen que, bueno, que està relativament bé, que s'ha de donar, aquí se li ha donat una oportunitat.
És pel·lícula de misteri. Comença amb una noia que acaba en una espècie de bosc, que es tanca en un búnquer, i quan entra en el búnquer està ple desconeguts i diu, hay gente fuera. Que són els vigilantes.
Mm-hmm. Veo gente fuera.
A partir d'aquí, veus que estan tancats en una sala i hi ha una càmera que enfoca fora.
¿Qué es eso? ¿Qué hacen?
Y aplauden. A ti, Mina.
Per tant, més críptic impossible. Com sempre, 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 les pel·lis d'en Shyamalan, i suposo que aquesta segueix l'estela, si el girito és bo, si aquest giro final que tothom espera és bo, jo suposo que funcionarà, segurament serà molt efectista, jugarà amb el misteri, però estem sempre amb aquest retrocanó final que funcioni.
I durarà de 90 minuts.
Ah, mira, una hora i mitja està bé, això.
No.
Sí, això ho té
Sí, el Shyamalan també ho tenia. El quadre.
Sempre, últimament, sempre fa 90 minuts.
I l'altra estrena, hi ha un actor que sempre doncs, és atractiu no, de veure, com és l'Anthony Hopkins. La pel·lícula L'última sessió de Sigmund Freud.
¿Profesor Luis?
Sí.
Anna Freud.
Oh.
Encantada.
Igualmente.
Buena suerte.
¿Doctor Freud?
Siéntese. Ay, no, ese es el diván de la transformación. Tenga cuidado.
Doncs, pel·lícula clàssica, és una adaptació d'una obra teatral d'una fictícia conversa entre dos personatges històrics. Un és Freud, que està interpretat per Anthony Hopkins, i l'altre és Thelewis, que és l'escriptor de les Cròniques de Nàrnia. Imaginació de lo que seria una conversa entre dos figures superintel·lectuals.
Que no devien ser ni coetanis, no?
Em sembla que sí. No sé, és que és així, és aquestes coses dubtoses en què el que importa és tot el que desenvolupen a nivell filosòfic, a nivell de conceptes, etc.
¿Por qué ha decidido venir a verme si está en completo desacuerdo con mis postulados?
Se ha pasado la vida afirmando que el concepto de Dios es ridículo.
Sí.
¿La disputa entre Dios y Satanás?
Ah, pero no dije de qué lado estaba, ¿verdad? Considero que lo que la gente me cuenta es mucho menos interesante que lo que deciden no contarme.
¿Has espantado ya a tu profesor?
Todavía no.
Y l'altre protagonista es Matthew Good, que el coneixereu per Don Tonavi. És aquest...
Ah.
Aquest actor que també l'hem vist a Watchmen, aquí super estilós, que té una pinta de lord anglès. Doncs, duel d'actors, en pel·lícula clàssica, no sé, Martí, com ho veus?
Sí, d'aquelles són del meu temps, a partir d'aquí són un cine que a mi particularment m'agrada i sobretot rendir un homenatge perquè encara que és molt prolífic fent pel·lícules darrerament l'Anthony Hopkins, perquè déu-n'hi-do,
sí, déu-n'hi-do
a l'edat que té, déu-n'hi-do el
que
fa,
no?
Ser el padre, i és un d'aquests actors molt consolidats a la història i que hi ha una cosa que és fonamental des d'aquest punt de vista, que fa i interpreta papers molt escaients a la seva edat. I això jo crec que és fonamental per la dignitat i la manera d'interpretar d'un actor que té una història bastant, bastant bona dins el món del cinema i també del teatre.
Molt bé, doncs aquestes són les estrenes d'aquesta setmana i ara anem a fer el repàs de les que vam comentar la setmana passada. Comencem per el biopic de l'Amy Winehouse, Back to Black.
No me salen 10 éxitos sin más antes de comer. Tengo que vivir mis canciones. Y eso es lo que voy a hacer.
Lista.
Jo aquí no he fet gaire els deures aquesta setmana, per tant, li cedeixo la paraula en el meu...
Jo sí, he fet un curset accelerat de la Amy Winehouse. Vaig enterar-me de que hi havia un documental envers ella,
sí,
fet 7 o 8 anys enrere.
Bastant dur, sí.
Sí, bastant dur, que va guanyar premis, diferents documentals. I el vaig veure, curiosament, les dues duguen, la pel·lícula i el documental duren exactament o matemàticament el mateix, dues hores. I llavors vaig veure la pel·lícula. I comparant les dues històries, el documental, com tu dius, és duríssim. Hi ha una carga... no una desmitificació, crec que és una visió del personatge de la meva.
L'humanitzen molt, no?
Correcte. I tot el que es va trobar, perquè te n'enteres que és una dona que no volia l'èxit, ell ho volia cantar,
ell
volia realitzar-se, ell volia fer-ho. Llavors es va trobar amb uns mitjans de comunicació que la varen pràcticament massacrar amb tots els punts de vista, un pare que també té un punt de despotisme i d'aprofitament del tema, i sobretot un marit que pràcticament no va ser la seva salvació, sinó que va condicionar la seva ruïna a tots els aspectes. Llavors veus això, una duresa realment, i te'n vas a veure al cine i vas veure un biopic que pràcticament explica el mateix temporalment, però que edulcora molt el personatge.
Sarah Vaughan, Lauryn Hill, a ver si lo entiendes. Yo no soy una Spice Girl. ¿Del colegio?
No, no, no.
A conciertos abarrotados. ¿Pasará un día de estos? ¿Con una voz como la tuya? Sin duda.
Es de lo mejor que he oído nunca.
¡Esa es mi hija! ¡Esa es mi Amy!
Hoy he conocido a alguien.
Buena suerte, Amy.
Tienes ojo para los chicos malos.
La vaig trobar molt desvirtuat perquè aquests biopics, no sé si aquí la família ha pogut intervenir...
El pare... El pare té alguna cosa a veure,
vale, doncs.
I em sembla que es diu i es comenta, perquè la directora té certa fama, que es van vetar algunes escenes.
Vale, doncs aquí explica perfectament la desvirtuació del tema i amb aquest joc de miralls pues, complementes una cosa. A mi el personatge et fa no llàstima, però veus que va passar una sèrie de circumstàncies, que va estar abocat a un èxit i per això va morir tan jove, 27 anys. Quines són els valors de la pel·lícula? La interpretació, que és aquelles interpretacions, jo la vaig comparar mentalment a el que va passar amb l'Eugenio, que no fas una imitació, fas una recreació del personatge, i les escenes més maques és quan ella, que es veu que la que l'interpreta, es veu que canta ella, i són realment sensacionals perquè d'això. El que passa és que els sobrevalores per al context anterior. Pel·lícules es pot veure perfectament, però torno a dir, com un biopic, és més enriquidor el documental per conèixer el personatge.
El personatge i la gent que l'envoltava.
I la gent que l'envoltava.
La gent que malauradament
l'envoltava.
Molt bé, això és Back to Black, biopic de l'Amy Winehouse, i ara anem amb la dosi setmanal de pel·lícula d'exorcisme i de terror.
Bueno, terror, no ho sé.
No ho sé.
No. Sí, terror cinematogràfic.
És Russell Crowe, que diem que no és una seqüela de la pel·lícula aquella. O sigui, és un bunyol que han aprofitat que Russell Crowe devia firmar el contracte begut, devia firmar la pel·lícula begut, sí. I devia fer la promoció de la pel·lícula begut, perquè no la va fer, i han trobat la pel·li 5 anys després.
¿Por qué he pecado? Este trabajo lo he conseguido a costa de otra persona. Una tragedia.
És abominable. Jo no sé com un personatge d'en Russell Crowe, no? Aquí sí poder l'element etílic devia comportar també. La pel·lícula no té sentit, no té guió, és incomprensible, i t'enteres perfectament de que va estar 5 anys, es va rodar anteriorment, 5 anys.
Sí, aquesta pel·li es va rodar fa 5 anys.
Fa 5 anys enrere, i que la tenien guardada.
És d'aquelles pel·lícules en un calaix, i com van treure l'exorcista, sí, el Papa es deia, i va tenir èxit, l'han tret ara, sense dir res, per veure si cola, que és una... em sembla genial com a moviment de màrqueting. Em sembla genial que Russell Crowe, no sé què pensava que hi havia que va acceptar això, jo crec que necessitava calés o va firmar en un bar i ja està.
I a més, si els contractes els fan a pes, déu-n'hi-do el que han d'abocar, perquè, ostres, està immens, 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 però t'ho juro, feia temps que no veia una pel·lícula tan inconexa, sense cap mena de sentit, en primer planos d'ell, que no ho sé, vull dir, horrorosa, darrerament, i sobretot la tècnica de la familiar que tenim, que s'avorrís amb una pel·lícula que digués quin marduix, ja és la culminació de totes les opinions que podem tenir envers aquesta pel·lícula.
Doncs l'exorcisme de Georgetown és un marduix, per tant, ens anem cap a les sèries.
Sofà i Manta. Parlem de sèries amb Jordi Santcebrià.
Vaja, aquí sí que tenim força varietat, eh?
Perdó, i alguna acotació de Martí Santcebrià.
Home, sempre. No, no, de fet, tu ja ho has dit, ho has deixat molt clar que no t'havia agradat. Ah, bueno, clar, sí, perdona, a la careta. No, és que saps què passa? Que a la careta principal surts tu, Martí. I ahir no surt. Avui no me n'estic enterant de res, de tots els comentaris que feu. No, és veritat. Parlem de sèries amb en Jordi Santcebrià i acotacions de Martí, i també alguna personal meva, també. Però com que tu estàs a la careta principal del programa, perquè portes aquí més temps. En tot cas, anava a dir que hi ha bastanta varietat aquí amb les sèries, i començarem amb saga Star Wars?
Sí. Sí, a veure, Disney, després de tropellar-nos, triturar-nos Marvel, triturar-nos Star Wars, doncs treu un altre producte, que és de Star Wars The Acolyte.
Anoche, una Jedi fue asesinada.
Los Jedi justifican su dominación galáctica en nombre de la paz. Pero esa paz es una mentira.
Ens trobem amb un producte... Vale, és digne. És la millor que puc dir. Eh? O sigui, me l'he mirat, amb ganes, molt bona factura, molt... està bé, la història agafa aquest món de Star Wars i ens situa 100 anys abans, cosa que és bastant agradable, perquè al final estem de la saga Luke Skywalker i tots aquests refregits estem fins aquí. Obi-Wan és horrorosa, l'última que es va fer, i potser salvaria Mandor, encara que a mi no em va agradar.
I el Mandalorian?
El Mandalorian sí, és que ara en parlaré en positiu. I jo crec que el problema de les sèries i de les pel·lícules és que el que ens agradava, a part d'un món amb un imaginari molt xulo, eren uns personatges molt carismàtics. Tothom recorda Darth Vader, l'R2-D2,
Han Solo,
la princesa Leia, en Jabba el Hutt... És que tothom recorda els personatges mítics. I després allà, excepte de Mandalorian, que al final el que han fet és agafar un personatge i posar-li una màscara a Pedro Pascal, que està tocat per la vareta de Déu, i posar en Mini Yoda, la resta fan una sèrie en què el personatge principal no és carismàtic. I aquí ens trobem una protagonista que per mi li falta substància. I fan una marranada, que jo no els hi vaig perdonar, que es posen Carrie Ann Moss, la de Matrix, per fer una cosa, que ja veureu, els que veieu els primers 20 minuts de pel·lícula, de sèrie, doncs, ostres, tirar enrere.
De un plan superior. Que busca un cambio. Inclinar la balanza. Es hora de enfrentarse al pasado. Tu destino no lo decide por ti una fuerza anónima. Si quieres tirar del hilo y cambiarlo todo, adelante.
Es pot seguir veient Cafè per molt cafeters o pel que els agrada, sense ficció. Potser fins i tot li faria un bé a la sèrie que no portés Star Wars, perquè crec que ha de passar molts peatges. Però ojalà Disney descansi un any totes les franquícies. Marvel ara s'han reordenat, o sigui, han separat el cinema de les sèries, començaran un altre cop de nou, i jo crec que Star Wars li han de donar a les regnes el que ha fet el de Mandalorian, que és un tio que feia dibuixos animats, que al final anem bé, i a partir d'aquí deixem descansar 3-4 anys i donem-los una oportunitat a un futur.
Quin paper té George Lucas ja en tota aquesta saga?
Cobrar.
Ja està, no?
Aquest home va firmar un dels contractes més bons de la història del cine, que és, em quedo el merchandising de Star Wars per tota la vida, i a partir d'aquí jo crec que deu tenir alguna mà de producció i alguna cosa, però jo crec que ara és una figura purament de passar billetera. Aquell contracte de merchandising jo crec que és dels moviments més intel·ligents de la història del cinema i potser de la empresarials també.
Molt bé, doncs de ciència-ficció a una altra de ciència-ficció, en aquest cas ja producció totalment oriental, no? Que és sí. Aquesta nova versió de Godzilla.
Godzilla Minus One, val, ho anomeno com a curiositat perquè els efectes especials, hi havia uns tòtems brutals i va guanyar una pel·li amb un pressupost de 10 milions de dòlars, l'Òscar a millors efectes especials. I dius, ostres, quina és? Doncs és Godzilla Minus One. És una pel·lícula en què agafa el personatge de Godzilla i el recupera a les pel·lis dels anys 60. No és cap meravella, però a nivell nostàlgic està molt ben feta. I es prenen un temps perquè ensenyar els protagonistes. O sigui, tenen un protagonista que és un kamikaze, que no acaba de respectar el seu títol, i a partir d'allà genera una història que intenten fer un drama personal, de sobte una pel·li de kaijus clàssica destruint ciutats. Té cor. I, ostres, amb tant cinema blockbuster clònic, trobar una cosa amb cor és divertit. I si parlàvem d'Atlas, que està fet amb un logaritme, algú pensat, i posant Jennifer López al mig, aquesta no, aquí es nota carinyo, el Godzilla té joc, perquè està ben pensat, està ben solucionat. És que no, es nota que no tenen calés, però és xula la pel·li en aquest sentit.
No, és canviar, estic completament d'acord, jo l'he vista, a mi no em va pas entusiasmar perquè aquest cine, quedo molt desplaçat d'aquest cine, però és allò que dius, no tenim calés, però tenim imaginació i sobretot tenim carinyo a el que estem fent. I això és una cosa que complau i que la crítica que podia ser, entre cometes, o l'opinió que podia ser, queda molt compensada per aquest element de nostàlgia. És una... Com aquella dia, jo no sé si la comparació és bona, Jordi, jo diria que és una pel·lícula que juga molt al món artesanal. O sigui, són artesans de lo que és el cinema i amb un coneixement perfectament de lo que és aquestes pel·lícules.
Sí, hi ha aquest amor cap a el que eren les pel·lis de Godzilla clàssiques d'un tio vestit en làtex, aquí no, en Godzilla està fet per ordinador, però aquest Godzilla clàssic que anava destrossant maquetes, doncs volen representar això i volen donar-hi una mica de context, que s'agraeix. A mans del cinema de monstres fantàstic, la trobareu a Netflix, doneu-li una oportunitat, perquè...
Molt bé. Doncs de Netflix passem a Disney i no sé si diria que és l'estrena de la setmana, no?, de les plataformes.
Bueno, sí, tenim Becoming Karl Lagerfeld.
Qu'est-ce qui fout là, le teton? Quand t'as pas de talent, tu viens pomper celui des autres.
No sé què ha passat aquest any amb els modistos, que sembla que tothom s'està copiant i fent... Teníem Balenciaga...
Sí. Coco Chanel...
No? Coco Chanel... Hem tingut de tot. Aquest, i ens trobem una proposta que, sincerament, l'he començat a veure, em fa molta mandra, i l'he començat a veure perquè el protagonista és Daniel Brühl, i dic, aquest tio té una virtut que es fot, tria bé els papers, o sigui, fa coses molt diferents i sempre el tria bé, i m'ha agradat molt el to. O sigui, portem setmanes que ens cargàvem sèries pel to, Palm Springs, Eric, ja puc dir que no li farem revàlida. La setmana que ve tinc dues revàlides, una no serà Eric, crec, perquè no trobo el to, mira que tens allà un superactoràs, però aquí ens presenta la història de com aquest dissenyador comença a crear la seva marca i dius, ostres, té ritme.
Bonjour, monsieur Lagaffe.
Avez-vous un style?
Je pense que vous êtes un génie.
Ostres, està bé. Ostres, té un to divertit. La puc veure. Ostres, de sobte, no és un personatge super escabrós, tampoc, perquè ni juga al superdrama. I juga moltes coses, juga amb un to mig de tot, i a mi m'ha entrat molt bé. He vist un episodi, perquè és estrena d'última hora, i hem vist un episodi. Però el primer check... Pues seguiré veient-la i m'han vingut ganes de veure. No és allò de, ostres, és una sèrie correcta. No, m'ha interessat. I hi ha una producció molt bona. La moda està per dummies, o sigui, podem entendre el rest de la població. Entenem una mica el conflicte, te l'expliquen, no et donen per entès res, i veus aquest pique que té en Yves Saint Laurent i bueno, interessant. És interessant. O sigui, he dit que és la sorpresa agradable amb un episodi.
No, a mi, distribut amb el de Balenciaga, a mi em va agradar, perquè són coetanis d'aquestes situacions, llavors poder l'assimilació són molt més properes, i tenia una espècie d'aprensió, perquè estava a punt de veure-la, però vaig pensar, bueno, deixa que en Jordi la valori, i a partir d'aquí podràs tenir uns arguments per discrepar o per estar d'acord amb ell periodísticament.
Molt bé. Molt bé, doncs això són com novetats, diguem, a les plataformes, i ara el que farem és revàlida d'un parell de produccions de Netflix.
Sí, Netflix fa una cosa, que és anar traient documentals d'aquests que n'hi ha 3.000. Els temes són bastant interessants, he de dir que aquí Netflix té bastant d'ull en aquesta cosa, i ara n'hi ha hagut dos que han com destacat per sobre, i són premisses curioses, per mi diferents a nivell estilístic i final, però jo crec que... Ja que estem en el país del true crime, ara, des de que sí. Tenim el senyor Carles Porta.
Sí.
Carles Porta ens a l'obert. Doncs, ostres, dos casos interessants, a més, dos casos que juguen amb el món d'internet i dos casos que et poden fer pensar. El primer és Ashley Madison, Sexo, mentiras y escándalo.
Me encantaba ser padre, amaba a mi mujer. Nuestro matrimonio era muy bonito, pero también monótono. Y me acuerdo que vi un anuncio... La vida es corta, ten una aventura. I pensé, pues suena curioso.
Ashley Madison, per qui no ho conegui, era una espècie de... Era una xarxa social que va sortir als inicis d'internet per ser infidel. O sigui, la gent s'apuntava per ser infidel. Doncs aquesta pelàgera tenia un CEO, el propietari de l'empresa, un personatge, i va fer una campanya de màrqueting espectacular, tant que van arribar a 37 milions d'usuaris.
Carai, quants infidels.
Davant d'aquesta visió, si contem que la població és 60% dones, 40, em sembla que estem, 60-40 homes, diem que la proporció a la web no era la mateixa, ja comencem per aquí, diem que no es van utilitzar mesures lícites per respondre, perquè valia un dòlar enviar un missatge.
Carai.
Per tant, si t'enganxaves, anaves fent. Vale. I diem que es van utilitzar argúcies perquè els clients VIP seguissin siguent VIP.
Ashley Madison se adelantó a su tiempo.
Había un objetivo claro. Era ser la página de citas de casados más importante del mundo. Que buscaba una aventura. Cuando iba a ferias comerciales y me preguntaban ¿quién es vuestra mayor competencia? Les decía la Biblia.
Pensé que era una idea de la... Entras ahí y puedes hablar con un desconocido y contarle tus deseos más oscuros.
I va acabar amb un fet molt sonat, que va ser que es van perdre les dades de tota aquesta gent. I de sobte tothom estava exposat.
Me registré con todos mis datos reales, que claramente fue una decisión estúpida.
En esa época, la ciberseguridad estaba empezando a calar en la conciencia de la gente.
La seguridad era un tema que solía hablarse bastante. Hablábamos del tema, nos preocupábamos de eso.
Ashley Madison, una mina de oro. Y de repente... ¡Nos han hackeado! Fue un caos.
Per tant, això fins i tot va arribar a ser un cas seriós perquè hi va haver un suïcidi.
Carai, hòstia.
Clar, sí, gent que en teoria, un capellà que en teoria era una persona molt íntegra, doncs de sobte potser no ho era tant. El documental el que fa molt bé és vivaç. I té molta gent que va partir, gent de la pròpia empresa, gent de fora, gent infidel, que t'explica per què era infidel, gent infidel consentit, gent infidel no consentit, gent que es va divorciar. Tens com un perfil de gent molt curiós i el documental té molt de ritme i la història enganxa. O sigui, jo aquest recomanació molt xula. I per l'altra banda tenim Bailar para el Diablo, la secta de TikTok, que també és una cosa curiosíssima, que parla sobre un seguit de nois que és probable que quan veieu el documental dius aquests m'han sortit fent zapping a TikTok o Instagram, són uns nois que ballen molt bé, i a partir d'una història de que aquests nois deixen de parlar amb les famílies, comencen a entrevistar les famílies i es descobreix que estan en una secta i que aquesta secta els utilitza per guanyar diners.
No sé ni por dónde empezar. Hoy es el cumpleaños de mi hermana. No nos permiten contactar con ella. Nos han bloqueado en todo.
Tenemos dos hijas, no solo una.
Alguien controla la vida de los bailarines con los que baila.
No quiero decir que he estado en una secta.
¿Cómo he podido dejar que me metieran en algo así?
Sí, un girito. He de dir que és molt més interessant. Tot el que t'expliquen, explica molt des de la part de fora, de les famílies. A mi el que em falta en el documental és que m'haguessin investigat a dintre d'aquesta secta, perquè hi ha un personatge més turbi allà, no me'n recordo, es diu Chang o no sé com, que és el jefe de la secta, i te l'explica molt tangencialment. Està molt ben produït, les famílies de fora són una mica de cara a la galeria, tots guapos, tots posats, tot molt ben maco, però sí que és veritat que, ostres, no penses que una secta pugui agafar nois per internet i utilitzar els milions de visualitzacions que tenen per netejar calés.
7M es una empresa de entretenimiento creada por Robert Sheen, que también es el pastor de la iglesia Shekinah de Los Ángeles.
¿Es una iglesia, pero también una agencia de bailarines? Me pareció extraño.
Cuando encontró a los bailarines, vio la oportunidad de hacerse famoso mundialmente como agente de nuevos talentos en redes.
I posa en manifest que als Estats Units tenir una secta és lícit, a no ser que facis unes animalades, que has d'anar amb una metralleta en un lloc i despullat. I que no puguin atacar en aquest home és curiós. Jo crec que és un documental que serà guai si algú l'agafa i li dona una segona volta, ara que em sembla que començaran a prendre accions legals contra aquest home. Dos propostes passen bé, tres episodis, i donar-li una opció amb aquesta setmana tan variada.
Molt bé, i acabem amb la cançó. En aquest cas, no podia ser d'una altra manera. Tornem cap a la pel·lícula d'en Will Smith de Bad Boys i anem amb un clàssic.
Però no? He fet trampes.
Què vols dir?
Perquè hem dit que acabaríem l'any B i Daddy Yankee i no sé qui més han fet la nova versió d'aquesta cançó. No, jo he posat el clàssic.
Tu vas posar la d'Inner Circle, eh? És que si m'haguessis fet posar la de Yankee no la poso.
Es diu Mueve, Mueve, em sembla que es diu. L'he estat escoltant. A més, fan servir un sampler només de això. Però no, anem al clàssic. Amb aquesta cançó que és molona a matar.
Sí, i tant.
Tenen ganes d'agafar dues pistoles i anar per casa.
O fer breakdance.
O fer breakdance, també.
Molt bé, Bad Boys Inner Circle en aquest penúltim de cine. La setmana que ve és l'últim programa de la promoció d'hivern. Farem alguna cosa especial, que com ho veieu?
Sí, intentarem fer potser estrenes de l'estiu i algun petit resum de l'any. Sí.
Molt bé, perfecte. Doncs moltes gràcies, Jordi i Martí Sansebrià. Fins la setmana que ve.
Fins la setmana que ve. Acting like a bloody fool. If you get hot, then you must get cool. Bad boys, what you gonna do? Oh, what you gonna do when they come for you? Bad boys, what you gonna do? Oh, what you gonna do when they come for you? You chuck it on that one, you chuck it on this one. You chuck it on your mother and you chuck it on your father. You chuck it on your brother and you chuck it on your sister. You chuck it on that one and you chuck it on me. Bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you?
Abans d'acabar, recordeu que avui hi ha una xerrada de l'escultora Anna Béjar a la biblioteca sobre la seva obra, que per cert es pot veure exposada durant aquest mes a la Galeria Mona Lisa de Palamós, una xerrada que es fa a les 6 de la tarda a la Biblioteca Palamosina. I aquest vespre a les 8 hi ha Teatre Amateur a la Gorga. Es tracta del grup Quarta Paret, que posarà en escena el muntatge Llum, una iniciativa de l'associació Les Nimfes, i el preu de l'entrada és de 2 euros. Res més, que passeu un molt bon cap de setmana, i divendres que ve, l'últim Fila Zero d'aquesta temporada d'hivern. Que vagi bé.
Fila Zero, la millor localitat per descobrir l'actualitat cultural de casa. Cada divendres a les 12, després del butlletí informatiu, i en repetició, el mateix divendres, a 6:15, després de l'informatiu de tarda.